Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Vinga, les 8.35, les 3.35, comentari d'actualitat. Avui amb la notària de Formentera, la Xàdia Nàsser. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, Bernat.
No, ara feia uns dies que, disculpa, per diversos motius no havies pogut venir. Estem molt contents que tornis a estar aquí. Ens ho vas explicar el primer dia. La teva família era d'origen sirià?
Sí, el meu pare era sirià. I estarà on estiga molt content, perquè ell esperava això.
La caiguda del dictador.
La caiguda del dictador que...
Bueno, hi va viure més, en aquest cas, el pare de Bashar al-Assad, no?
Va viure en la seva pròpia carn el pare, que tenia molt complicat tornar a veure la seva família quan el pare, però el fill també, perquè la seva família era d'allí, quasi tota era de Homs. Homs està destrozado, sí. Tota la família del meu pare... està en Turquia, en Alemanya se n'ha anat i ara suposa que tornarà, per fi.
Ah, o sigui, la família del teu pare, o sigui, diríem cosins teus, nebots, han sigut els refugiats que han hagut de marxar durant aquests 13 anys de guerra civil.
Refugiats de los de tindre ta casa, tindre el teu mòbil, tindre una situació més o menys de família media, a viure debajo de toldos blancos, de lona blanca, con el suelo lleno de barro. Hasta que podien cruzar...
Allà a les fronteres aquestes, doncs, de Grècia cap a Bulgària,
sí.
Cap a...
O inclús en la pròpia Síria,
Macedònia.
En la part de fora de les ciutats, per a viure, o calentar aigua con rames d'àrbol o el que sea per a menjar, ho han passat molt malament.
Clar, és que ha sigut una guerra civil molt, molt, molt cruenta, amb bombardejos indiscriminats, en aquest cas de l'Assad, amb ajuda de Rússia, i fins i tot atacs químics, en aquest cas, de la població, i per tant l'eufòria de la ciutadania. És aquestes coses que les darreres eleccions que va muntar l'Assad diu que va guanyar amb un 99%.
Sí, i després... que casualitat.
I després, finalment, en 11 dies... El van fer fora. Ahir em van parlar amb la periodista especialitzada Ángeles Espinosa, que ha sigut molts anys corresponsal del país a la zona, i clar, és difícil de comprendre per tot aquest crisol, aquesta amalgama de grups que han fet fora, però que sí que volia reforçar la idea, així com molta gent es diu, no, perquè els que han guanyat són islamistes, bla, bla, bla. Diu que no, que sobretot hi havia una oposició... diríem que ella està contenta pel poble de Síria, no? Com tu deies ara, no?
Estan molt contents. Segons en dia mon pare, clar, ara tindria més informació, però segons en dia la idea era que se n'anara i fer una transició en la que hi haguera una democràcia de tots representats. És a dir, totes les minories representades. Ixa era la idea. Si han pogut derrocar-ho ara perquè li han llevat l'apoyo Rússia, Iran, etc., ha sigut perquè s'han posat d'acord no només en derrocar-ho, sinó també en el que n'hi haurà després. Perquè és molt fàcil corromper a algú en diners o en promeses donant-li el poder. Vull dir, és la meva opinió, si Bashar al-Assad haguera aconseguit... divide y venceràs, quiero decir. Hubiera conseguido que toda esa coalición, por así decirlo, para derrocarlo, hubiera conseguido romperla, no hubiera caído. Entonces, la proyección no es vamos a derrocarlo y luego ya veremos quién gana. Bajo mi punto de vista, la idea es vamos a derrocarlo, pero ya bien pensad més enllà, ¿qué farem? Lo que pasa es que siempre es más fácil crear por, pero a un poble siempre es millor quitar a un dictador y a ver qué va a venir que aguantar al dictador. Sobre todo con las torturas que ha cometido
sí,
este señor.
Sí. En aquest cas, Bashar al-Assad era el fill de Hafez al-Assad, l'altre dictador, i el teu pare quin any va marxar de Síria?
En el 60 i pico.
60 i pico.
Sí, però tornava i jo també he anat a Síria i jo recordé les estàtues del pare d'este senyor i recordé el no poder... Yo era petita y me burlaba o intentaba burlarme. Ay, es que este señor está en todos sitios. Y me decía mi padre, cállate. Y siempre n'hi havia policía secreta.
¿Parlàveu en castellà amb el teu pare o en àrab?
No, en castellà. Ayer parlàvem en castellà. Mon pare entrava sempre en el passaport espanyol. No podia entrar en el passaport siri. Perquè no... Per qüestions polítiques, clar, estava perseguit. Ell era més anti...
No recordo si el primer dia t'ho van preguntar, però a tu et va ensenyar àrab, a ton pare, o no?
No, per desgràcia, no. Prou tenia treballant-se les paraules de cortesia que se m'han oblidat i els tacos.
I els tacos.
Això és el primer que s'ha après. Sí. I no s'oblida, això sí que no s'oblida.
I estàs en contacte amb els teus familiars?
No, des que va faltar el meu pare no. També és de veres que estan dispersats per tot el món. Estan en Turquia, estan en Jordània, estan en Alemanya. En Alemanya sí que tinc uno que és més proper, que el van acollir en la policia per a fer de traductor i ara treballa per a la policia alemana. I si està molt integrat i no crec que torni a Síria, però els demés estaran desitjant tornar.
Està molt bé que tinguem doncs, el teu testimoni, perquè normalment hi ha una demonització d'aquests migrants, d'aquests refugiats que arriben i que han tingut una oposició molt bèstia. En països de l'est d'Europa, Alemanya han acollit moltíssims en aquesta tasca ingent d'Angela Merkel, també han arribat a altres bandes d'Europa, i hi ha partits doncs, que redueixen doncs, aquests migrants doncs, a gairebé una cosa com la pesta, com a delinqüents perillosos, la pesta i tal, i són gent normal que ha hagut de migrar.
Sí, jo recordo, sobretot, quan vas començar que diuen «Vienen con móviles d'última generació». Clar, si jo tinc que fugir de la meva casa per a un altre país, el primer que agafes és el mòbil, perquè és la forma de comunicar-me en la meva família i és la forma de traduir, és la forma de viure, de sobreviure, no agarre un pot d'arròs. El primer que agafes és el mòbil i normalment era gent acomodada. Sí que és cert que Merkel el que feia era acollir, sobretot al principi, a gent jove i formada. Va ser molt intel·ligent. La gent més major no la volia, però la gent jove i formada o incapacitats la va acollir en seguida.
Recordem que en aquest conflicte ha mort tantíssima gent al Mediterrani intentant fugir de la guerra, dels horrors d'una dictadura sanguinària, i ha mort per arribar sobretot a Grècia en aquell temps i després a altres bandes del Mediterrani, i després com la situació, i com han viscut en zones de fred i tal, en tots els boscos de l'est d'Europa, fins i tot a Turquia també han tingut problemes per arribar doncs, a això, per escapar de la guerra. En fi. Escolta, parlem del que ens havies preparat?
Sí, parlem un poquet.
Vinga, va.
Vinga, primer un poquet d'actualitat econòmica, per així anar a dir. Les transferències que fem normalment poden ser de dos tipus, que poden ser ordinàries, dices que tarden quan compres algo, dos o tres dies o més si ho fas en festiu, o poden ser immediates. Les immediates són pues, el mateix dia, en un intervalo de mitja hora o aixina, i generalment les ordinàries no tenen comissió, i les transferències immediates sí que solen tenir una comissió.
Ah, és veritat.
Sí. Uh-huh. S'ha aprovat un reglament europeu en el 2024 i Espanya ho ha ratificat de tal manera que a partir del 9 de maio del 2024 les transferències que es facin des dels bancs en Espanya tindran que ser, si són immediates...
No de maig de l'any que ve, 2025.
He dit 2024.
Ah, sí. Pues, 2025, d'acord.
2025 tindran que ser màxim de plazo 10 segons.
10 segons, eh?
En 10 segons.
Ja, o sigui, clar, quan fas una transferència on compte teu, ho veus al moment, o amb una mateixa entitat bancària, doncs pràcticament també al moment.
Sí.
Però clar, deies, és el que tu deies, no? Vull dir, jo abans tenia un banc, ho diré, Triodos, que era un drama. Era un drama. O sigui, si la nòmina me la ingressaven el divendres al matí, fins dilluns al migdia no la rebia.
Sí, és de veres, era un banc així molt ecològic i molt
senzill, sí,
però
sí,
clar,
ja,
és
ja,
que tenen
ja,
els petits.
Ja n'he fugit, perquè és que no podia ser.
Sí.
I, doncs ara tots els bancs, qualsevol banc, no cal la mateixa entitat, qualsevol altre banc, 10 segons.
10 segons com a màxim, té que fer-se la transferència de 10 segons. I en tota, abans, fins ara, les transferències immediates es podien fer en països de la zona euro, del SEPA, de la zona SEPA, de la zona euro, i no es podia fer en països que tingueren altra moneda. No? O sigui, si hacía de otra manera no podrían ser inmediatas, tenían que ser las ordinarias. Vale. Lo que diu la normativa és que les transferències immediates que es facin tenen que tenir el mismo coste que les ordinàries. Fins ara, quan tu fes una transferència immediata, o lo que sigui, que fuera de banco a banco, te cobraran una comissió en funció de les condicions que tuvieras con el banco. Ara, esas transferències immediates de 10 segons no seran gratuïtes, salvo que tu les teues ordinàries siguin gratuïtes, però bueno, està molt bé. És cert que qui estigui escoltant mos dirà, uau, tampoc és tan important, perquè al fin i al cabo tinguem Bizum, però què ocorre? És que Bizum és un invento espanyol. en el resto d'Europa no existís.
No, i que té un límit també de quantitat, no?
També, també, però Bizum s'utilitza aquí i no veig en algo estrany lo de les transferències immediates. Evidentment, Bizum té un límit de quantitat. Les transferències immediates ordinàries d'ara també tenen un límit. Pues ara no, ara aquestes transferències immediates de 10 segons no tindran límit. Podràs transferir-ho a qualsevol país del món, sempre que el banc estiga també implicat en aquest sistema, i ja està. Això no vol dir que les transferències ordinàries deixen d'estar, i les transferències ordinàries et donen una tranquil·litat major, perquè ja saps que si ho fas en el mòbil sempre tens un període de 30 segons de dir, ai no, que m'he equivocat en la quantitat, que li he posat un 0 més.
Ui, o...
sí, perquè el 0 menys et té igual, dius, bueno, ara faig otra, però el 0 més és perillós.
Sí, quin problema.
Sí, entonces a partir del 9 d'abril del 2025, les transferències immediates tindran el mismo coste que les ordinàries. Podran hacerse en cualquier día y hora. Tú la fas el día 1 de gener a les 5 del matí i als 10 segons i la transferència té que arribar al destí. El coste serà 0 o no, segons les condicions que tingues en els teus bancs, en tots els països, i ja està, poca coseta més. El
precio
serà més o menys el mateix. Lo que ocurrís és que, clar, aquí no és tan important perquè aquí tinguem el Bizum.
Ja. Sí, sí, però el Bizum, una transferència de 3.000 euros, jo crec que no la pots fer.
No, bueno, pensa que pots fer 3 de 500 o aixina, sí, però no pots. Encara que si tens prou, dos comptes, com tu que dius que tenies dos bancs, pues pots fer 500 de cada banc. Però bueno, està molt bé per això. Aprofitant que parlem de pagos i aprofitant que tot és tot tecnològic i tot se pot fer des del mòbil, Hacienda ha obert una nova via per facilitar-nos la vida. Que és que la renta, l'impost de la renta, fins ara podies pagar-ho mediante transferència bancària. Ara et permetran, a partir de l'any que ve, pagar-la en Bizum o en targeta. Que il·lusió, eh?
Sí, tot ens ho posen molt fàcil. El de la renda sempre tot són facilitats per tal de...
I la raó és estadística. El 32% dels espanyols paguen generalment en targeta i el 36% utilitzen Bizum. Entonces, per facilitar-li la vida... També per a facilitar les coses, tots sabem que aquí no hi ha aquest problema perquè tinguem la TIP ahí i t'atenen i no són molts, però en les ciutats grans hi ha molts problemes sempre per anar a fer una consulta a l'agència tributària. Pues van a crear una aplicació mòbil per a pedir cita. És a dir, ja són conscients de que cridant per telèfon no t'atenen per a donar-te la cita. Entonces tu en l'aplicació mòbil demanaràs la cita. Total, l'actualitat és que les transferències bancàries a partir de l'any que ve podran ser immediates en 10 segons, sense límit de quantitat, a qualsevol país i en el mateix coste que les transferències ordinàries.
Molt bé. Doncs mira, segur que sortirà algun espavilat a explicar, no, això són els interessos de no sé qui, de tal i qual, però en qualsevol cas es facilita la vida de la gent normal.
Sí, sí.
I jo que dic, Europa no serveix per res, doncs mira, serveix per aquesta mena de coses també.
Sí, sí, encara que nosaltres, pues això, sí, en el Bizum ho teníem, però està molt bé.
Molt bé. Més coses.
També, medi ambient. Anem a parlar de medi ambient. Vale. Es suposa que n'hi ha baralles, que si hi ha calentament global, que si no hi ha calentament global, que si hi ha canvi climàtic o no lo hay. Bueno, està demostrat que des de l'època preindustrial, abans de la indústria, fins ara, la temperatura de la Tierra ha subido. ¿No? Les temperatures han pujat. Bueno, pues pese a los esfuerzos por evitar el calentamiento global y todo eso, parece que no funciona tan bien como esperábamos y parece que nos encontramos en ese límite teórico. Vamos a ponernos en la situación de quien sí que cree en el calentamiento global. Vale, en el 2015, viendo que todo eso estaba, el calentamiento del globo había subido muchísimo, se celebró una especie de convención en París, en la que se llegó a la conclusión de que no podía subir la temperatura más de 2 grados, porque si subía más de 2 grados a partir de ese momento, la situación sería irreversible. De tal manera que empezaría un proceso de desertización y eso ya es un bucle o una bola de nieve que no se puede. Ese acuerdo de París, se llegó al acuerdo ese, de que no se podía subir más de 2 grados. En el 2015, durante el propio 2015, la temperatura ya había subido un grado. De tal manera que en el 2016 ya hubo el susto y subió 0,1 grados, con lo que estamos en 1,1 grados. Ahora están haciendo esfuerzos para que el aumento no alcance el 1,5 grados, porque se supone que ese es el momento también en el que ya será muy difícil revertirse. ni han, hay muchos medios, se evitaron las emisiones de gas carbónico, etcétera, etcétera, la capa de ozono se recuperó, pero bueno, confiando plenamente en la capacidad del ser humano, un grupo de científicos suizos está estudiando un plan B, por si todo falla. Ese plan B se llama geoingeniería solar. Es muy sencillo, en realidad, geoingeniería. Es en la estratosfera, que es la capa que rodea el globo terráqueo, inyectar algo para que refleje la luz solar durante un periodo de tiempo, de tal manera que nos dé un poquito de descanso para, mientras tanto, hacer las cosas bien. Se paralizaría la subida de la temperatura y sería eso, una solución temporal. Está inspirado en la propia naturaleza. Cuando ha habido grandes erupciones volcánicas que han lanzado cenizas al cielo, esas cenizas lo que hacían era subir hasta la estratosfera y creaban una capa que evitaba que el sol se reflejara sobre la Tierra. Entonces, eso evitaba el calentamiento global. Por ejemplo, en el 1883, un volcán en Indonesia, fue una erupción tan grande, que llegó hasta 70 kilómetros de altura. Se extendió por el suelo a 800.000 kilómetros, llegó a 70 kilómetros de altura y lo que se consiguió es bajar la temperatura media global 1,2 grados. Ese enfriamiento duró 4 años. Durante esos 4 años bajaron las temperaturas y se pudo... Bueno, eso fue en 1883. Las partículas volcánicas cayeron a tierra, fertilizaron la tierra o no, porque hay algunas que tienen azufre, y se volvió a subir el calentamiento. En enero del 2022 hubo otra erupción en el Unga Tonga, no sé si recuerdo.
Sí.
¿Qué ocurre? Es que esa erupción era bajo el mar, que se emitió a la atmósfera vapor de agua. ¿Qué fue el vapor de agua? Efecto invernadero. Entonces, no siempre la naturaleza... ¿Y qué pasa aquí?
No siempre la naturaleza nos ayuda, ¿no?
Claro, entonces parece que eso está contribuyendo al calentamiento global. Bueno, ¿qué se les ha ocurrido a estos de la geoingeniería? Bueno, no vamos a inyectar lo que es el material este volcánico que tiene azufre, que es contaminante, pero podemos inyectar polvo de diamante. La vega pasada van
parlar... ¿Polvo de diamante?
Sí, la vega pasada no estabas tú, pero van parlar...
No, sí, ho vaig escoltar.
¿Lo vas a escoltar? ¿El polvo extraterrestre? Sí, pues eso. Polvo de diamante es inyectar millones de toneladas de polvo de diamante al año en la estratosfera, de tal manera, como solución temporal, igual que lo de Svolcans, intentando bajar la temperatura otra vez 1,5 grados o algo así. La idea es 5 millones de toneladas al año durante 45 años permitiría bajar la temperatura global 1,6 grados durante 45 años. Es decir, vamos tan rápidos en ese calentamiento, según esta teoría, quien no la crea, allá ellos, que necesitaríamos 45 años de tapar totalmente la luz solar para bajar 1,6 grados la temperatura de la Tierra. Ventajas respecto al dióxido de azufre que tira el volcán, pues que no contamina, ¿no? El polvo de diamante es una materia inerte, con lo que no contamina. Yo supuse que si la tienen, igual vegen mes estreletes o refulge o lo que sea. Y cuando caiga, es inerte, no daña la capa de ozono y tampoco daña el suelo. ¿Qué ocurre? Que el precio son 200 billones de euros.
¿Qué?
Sí, claro, es polvo de diamante. Son diamantes. Y eso con diamantes sintéticos, porque ahora ya los diamantes ya no hace falta que la gente tener esclavos, por así decirlo, que bajen a la mina para sacarte el diamante. Ahora se hacen sintéticos que son más perfectos, más bonitos y con más brillo que los diamantes naturales. Y el otro problema que tiene, que durante 45 años estemos tirando polvo de diamante a la atmósfera, es el impacto ambiental, porque sí, no contamina la Tierra, pero también se va a mezclar muchísimo con la Tierra, es un material inerte y la Tierra no va a ser tan fértil. ¿Cómo van a hacer el polvo de diamante si el diamante es el material más duro?
No sé.
Eso pensaba yo, claro, pero no, resulta que es que la dureza del diamante no es calcula per com estrenca, sino per la resistencia a ser rayado. Es que era curioso, pero sí.
No, molt, molt, molt curiós. I tot el que són això que ens expliques, aquesta combinació, aquesta suma del que és la naturalesa per si mateixa, que sí que sempre ens han explicat que hi ha cicles, no, la naturalesa, que és el que s'aferlen doncs els negacionistes, i després tot el que contribuïm naltros, i després hi ha les presses per trobar doncs alguna solució.
I esos 45 anys serien una espècie de parèntesis perquè després tornaríem a travegar un parèntesis durant 45 anys per a baixar la temperatura i que, una vegada bajada la temperatura, empecemos a comportar-nos bien, perquè durant aquest parèntesis suposa que ara falta consumir més energia perquè ja no n'hi haurà energia solar. Pues, o energia nuclear o eòlica, no ho sé, no sé quin impacte tindrà la carència de sol durant 45 anys. És això. I només per a pujar, per a baixar-la 1,6 graus. Després supose que els que iremos con rastrillos d'estos de buscar oro, però per a agafar els pols de diamants. Però tampoc serà tan important perquè haurà tantíssim diamante o tantíssim polvo de diamante en la Tierra que tampoc serà una joia.
Molt bé. I per acabar, ens queden 3 minutets.
Per acabar, les donacions de ropa usada. Vas llegir fa poquet que s'havia hecho por Greenpeace un estudi que havien esta ropa que donamos cuando no la queremos, tiene que estar, por supuesto, en buen estado, tiene que estar limpia y no se puede meter húmeda, porque si la metes húmeda contamina totalmente toda la ropa y al final la tiran, pues pusieron una especie de geolocalizadores en unas cuantas prendas, tanto las que se donaban en algunas tiendas como en contenedores. Se llegó a la conclusión de que solo una de 29 prendas marcadas, llegó a un destino en el que esa ropa podía tener una segunda vida, que fue una tienda de segunda mano en Rumanía. La mitad del resto de la ropa se quedó en España, iban de un punto a otro, hasta que parece ser que acababan en vertederos. No es esa la idea cuando lo transmites. Y el resto se rastreó por miles de kilómetros a África, a Kenia, etcétera, y fue al final catalogada como de muy mala calidad, de tal manera que cuando tú donas la ropa, si es muy mala, tienes que tener en cuenta que la persona refugiada que la recibe a lo mejor solamente recibe una prenda. Si la prenda que tú das es una birria, a esa persona le llega esa prenda que es una birria y no puede tener otra. Es igual que cuando donas al contenedor zapatos de tacón de aguja de 12 centímetros. Llévalos a una tienda de segunda mano o ponlos en un rastrillo, cosas así, ¿no?
Molt bé, sí, sí.
Eso era lo de los 3 minutos. Ni a baix nada més.
No, mos queda un minutet,
sí,
digues.
Vale, nada, consejos es eso. Antes de donar la ropa a un contenedor, piensa, me lo pondría. Si tú no te lo pondrías, no lo dones. Llévalo al punto limpio en el que lo van a reciclar y lo van a usar para hacer sillones o para hacer lo que vulguis.
Aquí a Formentera, les pròpies, diríem, punts de recollida de ropa usada, quan no es pot anar doncs, a Formentera Solidària directament, quan es reuneixen per acceptar-la, que hi ha uns contenidors, Formentera Solidària és amb afart i sovint nosaltres fem doncs, la foto denúncia pertinent de que la gent doncs, tira les coses de qualsevol manera, com si tirés brossa.
Exacte, la basura no és per donar-li-la a altre ser humà. La basura va al fem.
No, i això és molt interessant, això que dius, si no t'ho posaries tu, no ho deixis.
Exacte, és algo que m'ha quedat gran. No m'agrada com em queda, però està en qualitat.
Està net, sí. No està estripat.
Exacte, o sigui. I no ho tires ni runós, perquè el que fas és més feina, perquè la gent que està dedicant-se a això, més feina separar-lo, ni roto, i sobretot no ho tires banyat. Perquè és moho i damunt pot ser perillós per a les persones que estan treballant en la roba.
Xade Nasser, un plaer. una vegada més. Moltíssimes gràcies. Que passis molt bones festes, Bernat. I molt bona entrada d'any.
Igualment.